Per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Què tal? Salutacions. Aquesta hora de Sara Cruz passen en punt 2 minuts de les 9 del matí. A partir d'ara, el primer cafè, com cada dimecres, comptarem un dia més amb la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Prost. També ens visitarà la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, a l'espai Joies de Vida. També avui tindrem, com cada dia, la secció El pitjor del pitjor, en què la Laura Ferran ens pregunta aquesta setmana sobre el reconeixement dels poders públics a les víctimes del franquisme. I com cada dimecres, a la part final del programa parlem de viatges i pelegrinatges que el Club Més Amics té preparats de cara als propers mesos. Abans, però, aquesta hora repassem en titulars les notícies més destacades. Màxima tensió a Gaza aquesta hora després de l'amenaça d'Israel d'intensificar a partir d'aquest mateix matí els atacs aeris a la franja. El govern israelià ha recomanat a la població palestina que se'n vagi de casa. És la resposta del govern de Benjamin Netanyahu al fracàs de l'alto el foc proposat per Egipte que Hamas havia condicionat a un acord polític. L'aviació israeliana ha bombardejat de moment els habitatges de diversos líders i responsables de Hamas i la jihad islàmica en uns atacs que han causat almenys de moment 11 morts i prop de 80 ferits. Segons el Ministeri de Salut de Gaza, ja són 204 les persones que han mort, la majoria civils, entre elles 40 menors. A casa nostra, els metges de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona han fet un pas més per denunciar el col·lapse del servei d'urgències i també la falta de llits. Demana la dimissió del gerent José Jerónimo Navas i del director assistencial del centre, Jaume Roigé. Els fan responsables de la situació i consideren que no estan capacitats per resoldre-la. Els facultatius han enviat a l'Institut Català de la Salut prop de 800 firmes en suport a la plantilla d'urgències. Ara fa tot just una setmana el cap d'urgències, recordem que va ser destituït després de denunciar-lo pel col·lapse del servei. El Tribunal Constitucional ha avalat un dels aspectes més crítics de la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy, el contracte que permet acomiadar treballadors sense indemnitzar-los durant el període de prova d'un any. Hi han votat en contra 9 magistrats, mentre que 3, tots els que són considerats progressistes, eren partidaris que tirés endavant. Aquesta és la segona vegada que el Constitucional es pronuncia a favor de la reforma laboral. Continua prohibit el bany a 2 platges del Masnou i 4 de Premià de Mar al Maresme. El motiu no és l'estat de la mar, sinó que uns socorristes, recordem, van detectar ahir la presència de 3 petits taurons de l'espècie tinturera prop de la platja d'Ocata al Masnou. Protecció Civil supervisarà avui la zona i, si no hi ha rastre d'aquests animals, tornarà, sembla, a hissar la bandera verda a les platges afectades. I en esports, el Barça de Luis Enrique ja està de pretemporada i el nou tècnic blaugrana va fer treballar de valent els seus jugadors en una doble sessió que es mantindrà durant tota aquesta setmana, menys demà dijous. Recordem que el dissabte el Barça jugarà el primer partit de la pretemporada a Huelva contra el Recreativo i, d'altra banda, Andoni Zubizarreta i el mateix Luis Enrique compareixen avui davant la premsa per repassar els temes d'actualitat de l'equip.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
I aquesta hora, com sempre, arriba la Carme Planàs.
Hola,
Carme, dia, moltes felicitats.
Molta. No esperava menys de tu.
És el primer que he pensat quan m'he despertat.
Home, moltes gràcies.
He posat el peu a terra i dic,
la Carme,
de la Carme.
La Carme. I felicitem també la nostra companya, la Carme Munté.
I tant.
I a totes les Carmes.
Sembla que després tenim un esmorzar,
home,
oi?
Home, i tant sonat. O sigui que,
bé,
els oients que ens vulguin acompanyar ja ho saben.
Eh? I tant, doncs mira, tothom... Carme, això no sé si ho hauríem de dir.
A veure si tenim cua, no?
Recordem també la Totó, la Carmen Morales, que ens acompanya
exacte.
Cada dilluns.
I
també
tant
la felicitem.
Que sí. És que n'hi ha moltes. Jo penso que, a veure, no és perquè sigui el meu nom, eh? M'encanta.
És un nom molt maco, és veritat.
I tant que és maco,
és
preciós.
Veritat. Clar que
preciós.
Sí. Carme, per cert, també ens va trucar i el Jaume de Cornellà, que és un superfan teu.
Sí, ah, sí? Que, home, què dius?
És un dels molts fans que tens. Doncs el Jaume diu que et felicitem
moltes
de part
gràcies,
seva i que t'havia una abraçada
gràcies.
Molt forta.
Pues aquí està. Jaume, jo també t'abraço.
Que maco, va, Carme. Li diem al Jaume que vingui un dia, va, per
i
favor,
que
convidem-lo
i
al primer
sí.
cafè.
És fan meu i de la Núria, eh? S'ha
de la Núria Ortín?
Ai, sí, tant.
Ah, molt
de
bé.
Les dues, de les dues.
Molt bé, doncs aquí tot repartit.
Exacte. Pel seu salt la felicitarà, segur.
I tant,
eh?
Que sí.
Que sí.
I tant. Carme, qui més hem de felicitar?
Doncs, bueno, avui, al ser de la Verge del Carme, hi ha festes majors arreu. O sigui que és una festa molt, molt, molt celebrada. O sigui... Doncs, per exemple, a Vinyana, a Carme, a Llançà, a Calafell, processons marineres com la de la Barceloneta, que
és
són
veritat,
precioses, eh? Que treuen
veritat.
La Verge, és maquíssima. Això, els pescadors, és una passada de veure-ho, és molt maco.
Saps qui ho explica molt bé, això? Sempre ens ho explica el Joan Pallarès.
Ah, sí,
que
és veritat.
Que sap moltíssim d'història i sempre ens explica de la Verge del Carme.
Llàstima que avui no hagi estat aquí i ens hagués fet un recull
bueno,
de tot.
Bueno, un altre dia el convidem a que ens ho expliqui.
Exacte. I recordem, el 1212, la batalla de les Naves de Tolosa, en el que intervé el comte rei Pere I. I el 1918, aquest és més trist, la família imperial russa és assassinada pels seus guardians. I aniversaris, 1964, Miguel Indurain, ciclista.
Mira, molt bé.
Sí, felicitats. I tenim aquí dues una molt especial d'aquí d'una companya nostra, també que felicitem a la nostra companya del programa Ressò de Festa, Marina Villà Rubio, en el seu aniversari, de part de l'equip Associació Espai Dolors Vigjordan, doncs, per molts anys.
Molt bé.
Per
cert, ahir se'ns va oblidar, Carme, felicitar la germana de la Mercè Raga,
oh,
la Montse,
tant,
que era el seu
tant.
Aniversari. Ho vaig veure a la tarda i em va fer molta ràbia.
Pues felicitats.
Una abraçada
aquí,
també per ella.
Si felicitem a tothom i amb tot el carinyo.
Exacte,
deixarem
sí.
moltes Carmes avui per felicitar, perquè avui, com que és un dia en tenim moltes, les anirem fent cada dia. Eh?
Molt bé.
I avui, pues, doncs mira, jo saps què faig? Li he dit al Toni que em dediqui una cançó, perquè m'encanta.
El país.
El meu país.
El meu país.
Sí,
ai, Carme. Així m'agrada que tu mateixa et dediquis
i tant, avui li he dit al Toni avui per
sí.
mi, eh?
Sempre
sí.
li dediquem
doncs
a tothom
per totes les Carmes, no. Suposo que també els hi agradarà
i tant, que sí, doncs Carme, que passis molt bon dia i ara ens veiem
gràcies.
A l'esmorzar, eh?
I tant que sí, fins ara
gràcies, fins ara
potser sí que exageren tant sa valesa així com m'agrada a mi i no em sabria dir res més, canto, canto i sempre em sabré, malalt de mort pel meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar
campanar, sempre es pot veure el campanar veí.
I diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se va.
És així com m'agrada a mi, i no sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Que sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. I ens fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. Sabria dir res més. Quanto i sempre em sabré. Quan el sol se'n va a dormir, mai no està prou segur d'haver-lo vist.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Tens una peça de 7 a 7 quilos i mig de pernil ibèric d'engreix amb denominació d'origen Guijuelo Lizardo Castro per 119 euros.
I de regal t'emportes dos estotjos de 700 grams de gamba grossa delfín cru o bullit valorat en 17 euros.
A Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida només a la península.
Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Comencem l'espai naturalment del doctor Pros i com cada dia la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 26 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas, recordem que promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui, un dia més, l'Eva Vilamayor, que avui ens acompanya en directe, Eva.
Hola.
Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
Quina il·lusió de tenir-te aquí.
Que sí, a mi també em fa molta estar aquí amb vosaltres, m'agrada molt. I mira que em poso nerviosa,
no,
que no t'ho pots ni
família,
imaginar.
Eva, per favor.
Oh, quins nervis a la Miquel.
Sempre tenim tan lluny, no?
Ja.
Clar, si ens veiem les cares, Eva, ja va bé.
No, em fa molta il·lusió estar aquí, molta, molta, molta.
Per cert, que hem de recordar, doctor Pros, sí, que és l'últim dia doncs, que Veritas entra. Nosaltres encara farem un programa més la setmana vinent,
sí,
fins que comenci el programa d'estiu. Però això ja en parlarem més endavant. Eva, Avui ens pots parlar de Veritas en general.
Sí, perquè sempre hem parlat de productes, sempre hem parlat de propietats nutricionals, de beneficis, i avui m'agradaria molt ràpidament explicar-vos qui és i què és Veritas. I us ho explicaré amb la història de com comença aquesta empresa. Aquesta empresa comença quan l'actual director general, el senyor Silvio Lías, era molt jovenet i estava treballant a Holanda. Allà va entrar en contacte amb el producte ecològic i va pensar que si allò era bo per ells i per totes les persones d'allà, doncs també era bo per les que estem aquí. I amb això va venir amb aquest projecte. Al principi el van titllar doncs, de visionari. Tothom li va dir que començava massa de pressa, que feia molts anys, perquè us estic parlant de l'any 2002. Us estic parlant de ja fa 12 anys. I en aquell moment li van dir que això encara era massa aviat, que l'alimentació ecològica s'associava, crec que erròniament, a un target o un públic objectiu molt concret, i fins allò, una mica els raros, aquests, els verds, els que mengen cosa verda. Però ell va insistir, ell creia que era, i aquest és l'objectiu, i ha sigut la filosofia i la missió de Veritas fins ara, ell creia que era factible menjar millor i que era factible trobar una alimentació més saludable. On ho va trobar això? Doncs en el producte ecològic. I ell sempre ho explica. El producte ecològic en si mateix no és la finalitat, és el mitjà. És el mitjà per arribar a aquesta alimentació millor, aquesta alimentació més saludable. I així va sorgir Veritas. Va sorgir l'any 2002, van pensar que algú havia de començar perquè l'objectiu era bo. I fins avui 12 anys, apropant el producte ecològic a tothom, fent un esforç titànic, que a vegades no ho sembla, però fent un esforç titànic, puc donar-vos fe, de treballar per tal de que els preus cada vegada siguin més assequibles, que puguem trobar producte local cada vegada més, animar i empènyer els productors locals de producte fresc, perquè aquí tenim producte ecològic magnífic, i això, simplement fer una miqueta aquest pas entre el camp, el producte ecològic, i ho recordo, el producte que està cultivat i està transformat sense que s'hi afegeixi cap producte químic de síntesi. Què vol dir? Doncs vol dir que si agafem aquesta alternativa estarem consumint productes que estan lliures de pesticides, herbicides, que tenen tot allò que un aliment ha de tenir i no tenen res d'allò que, doncs això, doncs que no han de tenir i que sobra. I res més. Em deixes fer dues cosetes?
Home, i tant, per suposat. El que vulguis, Eva.
Una és agrair, evidentment, en el Miquel i a Ràdio Estel el que ens hagi permès acompanyar-vos aquesta temporada. I, Miquel, si et sembla, ens agradaria molt, a Veritas, buscar la fórmula per poder seguir-vos acompanyant la propera temporada o des del moment que decidim. Ja en parlarem. I sí que m'agradaria des d'aquí donar les gràcies, i tant de bo m'estigui escoltant, i si no sé que ho escoltarà després, a l'Anna, a la meva companya del Departament de Màrqueting de Veritas, que és la persona que els dilluns pensa, tria producte, busca les propietats nutricionals, parla amb la nutricionista i m'ha preparat tots aquests continguts que amb molt de gust he vingut a explicar-vos cada dimecres.
Molt bé, doncs enviem una salutació també a ella. I Eva, ho has fet molt bé per estar nerviosa.
Escolta, què et sembla? M'ha sortit bé?
I tant, perfecte, que sí, Miquel?
Jo crec que, escolta, el dia que ella no vingui, doncs trucaré tu, Eva.
Ja ens apanyem.
Moltes. No, ho feu molt fàcil estar aquí amb vosaltres, és molt fàcil.
Doncs moltíssimes gràcies, Eva Vilamajor. I després de parlar amb Veritas, entrem en matèria. Comencem la nostra conversa setmanal, com sempre, de medicina natural amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina, com us estem dient, natural. Avui, a banda, també comptem, doctor Miquel Pros, amb la presència de la Carmen López, que ella ve amb els seus dos fills, amb dos dels tres que té, amb la Lídia i el Víctor. Molt bon dia, nois.
Hola, bon dia.
Què tal?
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per estar aquí, doncs, a l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros. Doctor,
em consta, digues ara.
Em sembla que és una evolució, no?, del programa que vam tenir la setmana passada.
Em sembla,
amb uns
no?
nens més crescudets, que no es mouen tant com els altres.
Sí, sembla que en una setmana hagin crescut de cop, no? Però està molt bé, de fet, la Carme em deia, tu vas escoltar l'altre dia el programa,
sí,
no?
Sí,
i em va dir que li va fer molta enveja. Explica'm,
bueno,
això.
Tenia una enveja sana perquè veia, sí, no, aquella mare que parlava de bueno, tot el procés que havia fet amb els seus fills. Nosaltres vam començar més tard, vam començar una miqueta més tard, però bueno, l'important és que hem començat. I bueno, tot va ser arrel del fill gran, el que avui no ha pogut venir, de l'Òscar. I bueno, la història comença una miqueta quan ell entra a la guarderia i el típic comença a agafar mocs, els mocs el porten a bueno, infeccions
d'otitis.
Repetitives.
El típic que m'ha explicat aquí tantes i tantes vegades.
Exacte. acaben traient les angines, li treuen escarnots, li posen drenatges a les orelles, bueno, és un constant de coses, no? I bueno, tot i que els metges et diuen que és el normal, que és el procés que han de seguir els nens quan són petits, que s'han d'immunitzar, pues, bueno, jo sincerament no trobava gens normal i, clar, tenia dos nanos que venien al darrere i pensava, aviam, això no pot ser, no? I bueno, això és el que em porta a buscar altres vies vies alternatives.
Per tant, ja comencem malament, perquè si no recordo malament, doctor, vostè sempre diu que no s'han de treure ni les angines ni els carnots.
Bueno, esclar que comencem malament fatal, però bueno, a l'Òscar, avui, fixa't, aquí tenim la Lídia i el Víctor, que gràcies al seu germà estan salvats d'aquestes mutilacions, no?
Sí, m'ha estalviat el calvari.
Clar, perquè ho indica el protocol, ja m'explicaràs quin protocol tan salvatge tenim avui en dia, no? I a més encara ens ho farem o sigui, estem contents, és això que toca, no? Nois, vinga, ja, anem a treure les amígdales, anem a treure els carnots i embolica que fa fort. No, entenc que, esclar, la Carme estiguessis l'altre dia, doncs, que sentissis aquesta enveja sana quan senties a parlar la Montse dels seus nins, no?
Sí, perquè dius, bueno, ojalà li haguessis pogut estalviar tot aquest calvari, aquest nano, no? Però, bueno, mira, al final...
No vau arribar tan tard.
No hem arribat tan tard, que va.
Molt bé. I com va una parada a la consulta del doctor Pros?
Bueno, pues arrel d'una familiar, d'una cunyada meva, i aviam, jo ja estava buscant, ja estava buscant coses, i vam a través d'ella, nosaltres vam conèixer.
O sigui, en realitat, Sara, t'haig de dir que jo no els coneixia, és a dir, ens coneixíem
sí,
de veure'ns
de vista,
passar per la recepció, no?, perquè en realitat és la doctora Alesson la que es va fer càrrec de tota la família.
Sí, és la que els porta ahir.
O sigui, l'Anna Alesson, que tant la Lídia com el Víctor, i l'Òscar també, no?
Sí, també.
Estan encantats.
Per tant, vosaltres, nois, també hi aneu a la doctora.
Sí, sí, sí.
Bueno, hi ha el meu marit, que no està aquí, però que també hi ha.
Tota la família.
Tota la família.
Molt bé. I vosaltres, per quin motiu hi aneu?
També, bueno, arrel de que la meva mare hi anava i vam començar a anar... I sí, sí, des d'aleshores hem seguit allà, ens hem sentit molt a gust sempre, tant el Víctor com jo.
Sí, i tant.
Per tant, per res en concret, entenc.
No, sí,
una revisió general?
És prevenció. Aviam, el que fem és medicina preventiva purament.
Ells han entès molt bé que fer una prevenció és una garantia per no repetir el que els va passar amb el seu germà, no? És a dir, que tot aquest abús de química que assistim avui, no? És a dir, que els nens per qualsevol tonteria ja estem prenent antibiòtic, que tenen una mica de febre i els hi donen l'antitèrmic, tot això és un disbarat tan colossal, és a dir, és una irresponsabilitat tan gran per part dels metges, que aleshores no ens queixem que avui assistim a l'aparició de noves malalties, jo dic de nuevo cuño, que és producte, és com a efecte secundari de la química que han pres quan han estat tan jovenets, no? I llavors jo crec que aquí la família ha entès perfectament que una medicina preventiva... Bueno, de fet, Víctor, tu vas patir una mononucleosi. Explica la diferència entre tu i els teus amics, perquè fa riure això, no?
Jo vaig viure una mononucleosi i el problema que vaig tenir... Que jo em vaig cagar les calces perquè tots els meus amics havien estat un mes i mig o dos mesos per passar-la. I després, dues setmanes de recuperació. Jo, en tres setmanes, ja estava a la universitat un altre cop. Jo m'havia recuperat perfectament.
És cert això que diu, però jo també he tingut amics que l'han patit i bé, doncs, menys d'un mes...
Escolta, ho està explicant el Víctor en primera persona,
perfecte,
no?
Sí, sí,
perfecte,
per tant.
Sí. No, la veritat és que, mira, jo crec que és el tema de la medicina natural incorporat amb una vida saludable, no? L'alimentació, esport, tot aquest tema.
En aquí és important perquè és una miqueta el que dèiem l'altre dia, és a dir, quin és l'avantatge de... I fixa't que són nanos que han crescut d'una forma sana, sense masses intervencions, són, o sigui, no s'ha pres química, el qual vol dir que no heu... fixa't que els hiverns la seguretat social es tapona d'urgències, vull dir, ells no han tingut que acudir a urgències de seguretat social, no heu tingut que prendre masses medicaments, vull dir que si tothom fes el que esteu practicant vosaltres, doncs avui què passaria? Potser les farmàcies no vull dir que haurien de tancar, no? Però evidentment els pediatres, els otorrinos no tindrien la feina que tenen. no? Uh-huh. Això és el que es despreix. I sobretot, que jo diria el més important, és que tanta química és una amenaça sobre... No, és una amenaça, és una realitat sobre el sistema immunològic, sobre el sistema immunològic de cadascú de nosaltres, que, esclar, està malmenat per la presència de tanta química. Ells són emprès.
Exacte. I a més, ja ho havíem comentat alguna vegada, que en aquest cas suposo que del teu fill Òscar li durien donar moltíssims antibiòtics i arriba un punt que ja els antibiòtics, a part de que et matxacen moltíssim el cos, tampoc et fan efecte, perquè el cos s'acostuma.
Jo li comentava abans al doctor que, bueno, de fet, era, li donaven una setmana antibiòtic, la setmana següent estava bé, però és que a l'altra ja tornàvem una altra vegada a començar amb alguna infecció, no? O sigui, ja havíem entrat amb la roda de l'antibiòtic, a la que la deixava de prendre, doncs tornava a caure una altra vegada. Es va quedar super baix de defensa, s'agafava tot tipus de virus, bueno, un desastre. A part, encomanava, clar, m'encomanava a mi, encomanava als germans, vull dir...
A més, més petits, que també...
Bueno, de fet, la Lídia, per això aquí va ser quan vam dir, bueno, s'ha acabat, amb un mes i mig la vam tenir d'engrasar per una bronquitis, que tenia un mes i mig, només era molt petitona, i bueno, ja va patir una bronquitis, que els metges també els deien, ui, aquesta nena ja tindrà asma tota la vida, ja serà una... Imagina't, no? Sí, mai més a la vida tinc... No.
Sobre Carmen, sí.
Que també t'espanten.
Bueno, ara ho has dit, és la paraula clau. Sí,
la cultura, hi ha persones que tens més consciència.
La cultura del pànic, tu, sembla que en aquests moments la cultura del terrorisme mèdic, no?
Això no hi ha dret.
És a dir, si no fas això, si vostè no fa això, està condemnat per vida. Home, aneu a fer punyetes, tu. Sí. Ho has dit molt bé, Víctor, tu. No estem per punyetes a casa. Ells han après una cosa molt important i és, per exemple, la importància de la febre. És a dir, que quan té febre, que escolta, que no passa res, que la febre és un element importantíssim. És a dir, des d'un punt de vista mèdic, la febre és el millor remei que podem aplicar. I avui els pediatres, escolta, sembla que sigui el gran enemic. És a dir, que estem aplicant els principis hipocràtics al revés. O sigui, no manté res, vaja. Llavors, vull dir, per tant, avui anar al metge, hi ha un amic meu, un pediatre de Madrid, que diu, anar al metge, doctor Prost, diu, és un exercici d'alt risc.
Perquè vas per una cosa i te'n troben 20.
Home, t'operen, no, a treure les amígdales, a treure els carnots, a treure l'apèndix, és a dir, que
no,
escolta...
No, però tu imagina, aquesta nena mateixa, quan li van dir amb un mes i mig, és que pensa que ja serà una asmàtica crònica tota la vida, i em van dir, és que hauràs d'anar sempre amb el pentolín, més endavant la cortisona... Tu creus que... Clar, això una persona que s'ho creu, que realment s'ho creu, pues això és terrible, no? Perquè l'estàs condemnant tota la vida a...
No, perquè clar, el metge, escolta, és un personatge que, doncs, bueno, clar, quan tens 3 o 5 anyets i estàs davant d'un catedràtic o d'un professor que et diu vostè ha de fer això, doncs, bueno, clar, ja estàs condemnat, si tu creus. Sí.
Perdoneu, que jo intervinc. Sí.
Endavant.
Us estava escoltant, i que important és la formació i l'educació i la informació, Miquel, perquè jo he sigut mare, i quan ets mare per primera vegada vas venuda, i és a dir, clar, si algú et diu has de fer això, ho fas, i vas una mica a ulls clucs i confies en el metge, i en canvi, si sabéssim tot això, és a dir, si sabéssim i comencéssim a conèixer, i hi hagués molta més difusió i informació, per tant, crec que la tasca que fas és fantàstica, de les alternatives. Quines possibilitats tenim? Jo crec que és
bàsic. Hi ha molt poca informació. Jo per això deia que tenia enveja sana d'aquesta senyora que va parlar l'altre dia, perquè dius, quina sort que ja sabia tot això, no, abans de tenir els nens. Clar, jo no ho sabia. Jo, mira, ho he anat aprenent sobre la marxa, però realment fa falta molta
gràcia, Carmen, quan la mare explicava allò del flux, no? Perquè jo ara us he preguntat si vosaltres, la Lídia, el Víctor, si feu servir l'aigua de mar, no? I també, efectivament
també. Ho fem. Bueno, no? Jo la faig servir cada dia. Sí. Jo cada dia m'hi he acostumat i, bueno, és com netejar-me les dents, no? Sí. Jo sí. Ells no tant, però, bueno, sí que quan estan encostipats, el primer que em demanen el suero, no? És el flux que deien aquests nens, si es diuen el suero.
No sé si ho vas sentir bé, això del flux.
Però m'encanta, institucionalitzat el flux.
Exacte. Si us sembla bé, doncs, abans de continuar, recordem el telèfon del directe, on podeu trucar a partir d'ara, el 93-409-2772, si voleu explicar-nos, doncs, algun tema relacionat amb això que estem parlant. Nois, quins tractaments seguiu a la consulta del doctor? Però és que us recomanen, la doctora Lesson.
Bé, bàsicament, nosaltres arribem a la consulta i ens comença a preguntar coses sobre com estem, com va la universitat, com va amb la nòvia... No ens pregunta què ens fa mal.
Llavors, fa una mica de psicòloga, al principi.
Exacte. Llavors ella ens demana que ens asseiem un moment, ens toca l'esquena, es mira un moment, i ella et diu, estàs molt estressat últimament, o que estàs d'exàmens. I arrel d'aquí et va veient què et passa. O sigui, no és que et digui, escolta, em digui que et fa mal, que et donaré un remei. I d'aquesta manera, doncs mira, va, jo crec que més enllà de l'aspecte físic, va a l'aspecte emocional una miqueta, i això és el que nosaltres valorem.
Clar, perquè si vas condicionat i ja dius, tinc mal aquí, i aleshores el metge, si vas a un metge convencional, només va directament a mirar-te això. Jo penso que està bé que sàpiguen analitzar d'on prové cada mal que tens, perquè pots tenir mal de coll. Jo, per exemple, un cop vaig tenir molt mal de coll i un metge convencional m'hagués receptat antiinflamatoris i tenia mal de coll perquè estava contracturada. I em va fer una ventosa darrere el coll i em va treure tota la contractura. Vull dir que de vegades no saps d'on prové i així no és tan limitat.
Clar, és molt important això que estan dient. Una ventosa escarificada, allò que et va fer unes punxadetes prèvies.
Amb l'agulla, no? Sí. I no, realment em va deixar super relaxada i super bé.
És molt important això que estan dient la Lídia i el Víctor, perquè moltes vegades ho hem parlat aquí, no? La importància que té, doncs, les emocions com a reflex en el propi cos.
Bueno, aquesta és la gran diferència, no? Entre el meu col·lega i jo, no? Entre el meu col·lega i la doctora Alesson, entre el meu col·lega i qualsevol dels metges que fem medicina natural, doncs, ben feta. És a dir, el metge convencional el que fa és una medicina pura i simplement simptomàtica. És a dir, intenta atacar el síndrome, però escolta, carai, fugir, aquell mal de cap, aquell vertigen no té res a veure. És a dir, que hi ha gent, bueno, aquí heu sentit testimonis de gent que tenien, doncs, un vertigen i que estaven saturats de prendre Torecan perquè tenien, bueno, el Torecan, un vasodilatador cerebral, i resulta que ven a la consulta i amb una ventosa, Lídia, els hi hem resolt el que en 3 anys sí. Aquesta persona no li havien resolt. I ha tingut que assumir, doncs, desplaçaments, tacs, radiografies, ecografies, analítiques, bueno, especialistes de tots colors, i finalment per arribar a la consulta i amb un acte terapèutic, amb un acte mèdic, resoldre'ls tot aquell llarg via crucis. A mi m'agradaria preguntar-los a la Lídia i al Víctor, a l'Òscar, no el tenim aquí, se'n parla d'això entre els vostres companys, vull dir, quan dieu anem a casa del doctor Pros o anem a veure la doctora Alesson o anem a veure la medicina natural, quines cares posen? És a dir, com està això a nivell de carrer?
Hi ha de tot. Pots trobar gent de vegades que sí que coneix més el món, però molta gent no, i realment quan ho expliques la gent es queda fascinada de, ostres, jo no desconec això, i com que simplement han estat educats diferent o a casa seva ho han rebut diferent, no per culpa dels pares, sinó perquè simplement no han tingut la informació a l'abast, aleshores ells volen conèixer-ho, però també potser és això, dius, ara és, potser no és que sigui tard per posar-t'hi, però tant de bo ho haguessis sabut abans, perquè moltes coses les podries haver evitat, però molta gent no ho coneix prou, no ho coneix prou.
No, i que també potser sí que coneixen, jo tinc amics que coneixen de la homeopatia, saben del que va i tot, però veuen com algo molt llunyà, no s'utilitza en el dia a dia, no s'utilitza quan estan malalts, van als antibiòtics, però perquè això és la cultura que han creat les farmacèutiques, suposo, no? Llavors, mira, és un problema, jo suposo, això.
És el que dèiem, l'educació. I que no escolten Ràdio Estel, doctor.
Llavors, bueno, exacte. Jo penso que Ràdio Estel, tothom ho diu. Avui, ara venia amb un taxista que precisament m'han fet aquest comentari i jo li deia que hi ha molts taxistes que m'han comentat la labor pedagògica que fem aquí dintre. Labor pedagògica. Això que explicaves ara al Víctor, que aquesta gran diferència, clar, quan ell arriba a la... Potser perquè, doncs, no sé, perquè té un estrès o perquè, doncs, li... No sé, és a dir, el moment en què, doncs, ha arribat a la consulta i que la doctora no li pregunta, naturalment, què és el que et passa, però que, clar, no es limita en aquell dolor d'esquena o aquell mal de cap o aquella petita molèstia, sinó li pregunta, bueno, què passa al teu entorn, no? Com estàs amb la nòvia, què fas amb els pares, la família, l'entorn, l'escola, etcètera, etcètera. Hi ha conflictes que, doncs, clar, si no situes sobre la taula tot això, és difícil poder fer una bona medicina, no?
Sí, jo penso que, aviam, que també una de les coses més importants d'aquesta medicina és que prens consciència, no? De que tot t'afecta, o sigui, que tens una part de responsabilitat sobre la teva salut i que tu la tens, que hi ha coses que són inevitables, però hi ha coses que es poden evitar.
Això és important, Carme, clar, que tu ets responsable. És a dir, ajudem en el pacient a fer-se responsable.
Exacte. Eh? I que els teus pensaments influeixen, que les teves emocions influeixen, que els teus actes influeixen, que això que estàs fent que no t'agrada també t'influeix, o sigui, que res és gratuït, que no tinc un mal de panxa perquè m'ha tocat, no? A vegades sí, però moltes vegades no. I que ells prenguin consciència d'això, bueno, per mi ha sigut bueno, una de les coses que, més importants, no? Un dels valors que volia que s'hi volia transmetre, no? Que sentia de la responsabilitat sobre, bueno, la teva vida, no? La teva salut, el, bueno, és que és, per mi és molt important el tema de la salut.
Ara comentàvem que també ve el teu marit, és a dir, tota la família, la Lídia, el Víctor, l'Òscar, la Carme i el teu marit. Tu. Vosaltres també suposo que aneu d'una manera més, més preventiva a la,
bueno,
a la consulta.
Afortunadament ja fa molts anys que anem d'una manera preventiva.
Sí, jo perquè... penso que és més preventiva la medicina natural que no pas per curar. Penso que és el millor, no... La cosa és preocupar-te abans, o sigui, preocupar-te abans, no, no quan ja ho tens i ja el teu cos ja està malbé, vull dir...
Clar, és que ara ja, aviam, ja, aviam, toco fusta, però és que ara ja no es posem malalts. Aleshores, és una prevenció, clar, igual que quan l'Òscar era més petit, o si era més petit, doncs era l'operació un rescate, no?, de anem aviam com podem reequilibrar tot això que està tan descontrolat, doncs pues, avui en dia, afortunadament, bueno, quan fa que no agafem la grip, és que, molt, és que ni ens en recordem, afortunadament, eh?, i això és, bueno, doncs ja és una tasca preventiva, purament preventiva.
Tornant una miqueta a l'origen de, pel qual vau tornar, per l'Òscar, doncs, que dèiem que patia doncs, molt mal de coll, d'orella, etc. Suposo que vau visitar molts metges abans d'arribar
sí,
a la consulta
bueno,
del doctor Cros.
Era el seu pediatre i després, clar, tot, metges urgències per un tubo al començament, perquè, clar, des de la matina el típic febron de 39-40 de febre que faig amb el nen, pues, sí, uns quants.
Doctor, l'hauria hagut de conèixer abans, però jo recordo de petita... Ho passava molt malament, eh? Tenia otitis cada dos per tres, i angines i de tot, també.
Però et dones compte, Sara, la satisfacció que representa. Jo, la meva secretària, la meva madreta, que és l'Helena, que no sé si ha estat per aquí alguna vegada.
Sí, i tant, sí, la coneixem, sí.
Bueno, doncs l'Helena m'ho diu, diu, escolta, doctor, diu vostè quan se'n va a dormir, diu, deu dormir amb una satisfacció, perquè ella sent tants comentaris de coses greus, perquè ara la Lídia deia, amb molt bon criteri, la medicina natural és bàsicament preventiva. Vol dir, preventiva vol dir que a la llarga ens estalvia molts disgustos i moltes visites doncs, i molts problemes de salut, no? Però, per altre cantó, també és curativa. És a dir, que sovint quan, un per exemple, una migranya, un mal de cap, un dolor d'esquena, això, un síndrome vertiginós, un Crohn, malalties immunològiques que porten doncs, mesos o anys d'evolució, quan es pregunta i es fa referència a la medicina natural, si la medicina natural és lenta, és ràpida, si serveix, diu, la medicina natural, els meus col·legues al cap i la fi diuen, bueno, per tonteries, sí, tonteries, el que ells no arreglen ho acabem arreglant nosaltres, perquè a vegades jo penso, em miro al cap del dia el que hem vist a la consulta i dic, escolta, això, hi ha tantes urgències aquí com tingut en el clínic, però a més som resolutius, una cosa, evidentment, tu n'hi has al clínic quan hi ha un traumatisme, una cosa susceptible de cirurgia, una atenció... Però en el dia a dia aquestes malalties, aquestes punyetetes, no? Que no, mal de cap, un vèrtic, una migranya, una cervicàlgia, això nosaltres ho resolem amb un flash. És a dir que, i a més sense efectes secundaris, sense contraindicacions. I per tant, esclar, acabes el dia i dius, ostres, tu, que bé que em sento, no?
L'Eva va fent que sí amb el cap,
sí,
eh?
Sí, jo sí.
Perquè volies afegir...
És que tot aquest discurs és que és el que dèiem. M'he sentit molt identificada sentint a la Lídia, al Víctor... Amb l'alimentació ha passat el mateix. Per tant, Miquel, no pareu. És a dir, és qüestió de que la
gràcies,
gent
gràcies,
conegui
Eva.
Tot això.
Perquè vosaltres, a casa, Carme, l'alimentació, naturalment no n'hem parlat massa, però, no sé, ara ja us ho
sí, diria, fem sí. Una... Aviam, potser no tant com feia no, la Montserrat que parlava la setmana passada, però fer una alimentació, bueno, considero que molt equilibrada, molt variada. Jo sóc de les... Bueno, afortunadament m'agrada cuinar, amb la qual cosa no som de comprar coses precuinades ni d'allò. O sigui, bueno, i la vigilem molt.
Tots feu molt bona cara, eh? Per tant, es nota això, doctor, que mengen molt bé. Per tant, ja per anar acabant, suposo que el grau de satisfacció doncs, que esteu fent pel tractament i doncs, el tracte rebut per part del doctor i també de la doctora Lesson és molt satisfactori.
Sí, sí, estem realment molt contents. Jo ho recomano a tota aquesta gent que no està satisfeta amb la medicina convencional, que ho provi, que no tingui por, perquè realment va molt bé, va molt bé.
Que ho provin, doctor, almenys. És un bon consell.
Almenys que ho intentin.
Jo des d'aquí també li vull donar les gràcies a la doctora Anna Alesson, perquè sempre ens ha tractat bueno, fantàsticament bé.
És el meu àngel, eh?
De veritat, eh?
Tens molts àngels, doctor.
No, però és que és una, de veritat que és una persona, bueno, a part d'una super excel·lent professional, molt humana, i sempre ens ha tractat genial.
Molt bé, doncs sí. Ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a, doncs, a tots, a la Carme, a la Lídia, al Víctor, gràcies per haver vingut, també, doctor, i a l'Eva Vilamajor, que li diem fins a temporada vinent.
Encantada de tornar.
Que passis molt bon estiu.
Igualment.
Doctor Pros, ens retrobem la setmana vinent. I recordem, abans de marxar, doncs, els telèfons de la consulta, de la consulta del doctor Miquel Pros, el 93 212 1504, 93 212 1504. Recordem que està a Barcelona, al carrer Montaner 551, també els dissabtes a Girona, Soliu, Santa Cristina d'Aro. I recordem també els dos balnearis respiratoris, un a Barcelona i l'altre a Banyoles. Vinga, doncs, que vagi molt bé. Gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dijous a les 6 de la tarda. A Ràdio Estel, el primer cafè. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebrem els nostres aniversaris amb un viatge a Roma del 15 al 19 de setembre presidit pel cardenal Lluís Martínez Istac i on assistirem a l'Audiència General del Papa Francesc. T'apuntes a un esdeveniment històric per només 595 euros. Inclouen el ferri Grimaldi anada i tornada, hotel de 4 estrelles, pensió completa, trasllats i visita. Apunta-t'hi. Més informació al 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
I com cada dimecres, aproximadament a aquesta hora, la Rosa Marta Maluquer i el Joaquim Marsans, de la joieria Marsans Maluquer de Barcelona, visiten el primer cafè de Ràdio Estel. Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Quina il·lusió que estigueu aquí. Sempre em doneu una alegria quan veniu.
Sí, que bé.
Portem energia positiva.
I tant que sí, i tant. Recordem, doncs, que esteu a les galeries Sarrià, que està al carrer Major de Sarrià 108, perquè a vegades ens truquen, ens diuen, digueu més l'adreça. Doncs recordem, galeria Sarrià, Major de Sarrià 108.
La primera botiga, o sigui, baixes la rampeta i et topes amb nosaltres.
Us he de venir a veure, eh? No he vingut mai encara. Quina vergonya. Ho reconec en directe. Feu vacances?
Fem vacances tot l'agost.
Molt, per tant, tancat, eh?
A més, tenim que pintar, sí.
Ens hem d'afanyar, si volem venir, eh?
Sí,
sí. Tenim una setmaneta.
Això és un dels punts que jo volia dir, que la gent faci una previsió, perquè moltes vegades... A veure, són mesos que hi ha molts aniversaris, molts sants, i moltes, vull dir, avui les Carmes, hi ha les Anes, les Maries, les Martes... A veure, hi ha les Cristines... Vull dir, hi ha... No, Cristina ja ha passat. Hi ha molts... No, no ha passat. També hi ha les Cristines. Vull dir, no
i Santa Sara, que va ser el diumenge.
I Santa... Home! Oh, Sara, home. Molts sants.
Gràcies.
Pues, és, hi ha molts, moltes festes, veritat. A veure, diem noms femenins, però també hi ha de nois, hi ha els Joaquims, també, i els Jaumes, Santiago, hi ha molts aniversaris, llavors preveiem una mica aquells detalls que tenim que portar-nos per regalar, perquè a vegades dius, ostres, estic fora i ara què? Me'n vaig a la botiga dels guiris? Vull dir, no, no sí. Cal, vull dir, no cal comprar qualsevol tonteria, pensem una miqueta i fem-ho bé, no? Anem a aquella botiga que ja et coneixen, t'expliquen, que t'assessoren, i jo crec que val la pena fer una mica de previsió de regals d'estiu.
Doncs i també regals de noces, regals de boda. Ara us estava preguntant
també,
abans
sí,
de que entréssiu.
Sí, perquè abans hi havien més, es feien abans. Ara hi ha molta gent per previsió de feina que els casaments són ara, perquè empalmen el que és el viatge de noces amb les vacances, no perden temps de treball, i hi ha molta gent que es casa ara al juny, juliol, per no perdre feina.
Clar. Per tant, mira, jo tinc una boda, ja us ho vaig dir, l'any que ve.
Molt bé.
I ja estem, l'altre aquest cap de setmana he quedat amb els meus amics, em pensa...
Aquí l'any que ve ja...
És igual, Rosa Marta, perquè si no se'm tira el temps a sobre i que si he de buscar el vestit, que si no sé què, no sé quantos. Ja. Per tant, què puc regalar? És una parella de la meva edat, de 30 anys.
Molt bé.
Què els puc regalar? Algun regal així conjunt, només per ella o per ell? Què puc fer?
Hi ha moltes coses. Recomaneu-me coses. Jo sempre dic, el més bàsic, en plan simbòlic, no regal i tal, hi ha molta gent... A veure, la gent jove el que volen ara són diners, perquè és el que tothom necessita, no? Uh-huh. Llavors, d'entrada, això es pot acompanyar d'un detall, simplement un detall. Que tens un pressupost gran, doncs dius, vale, te'n vas a Algodor, te'n vas a... Per senyora és superfàcil, el que vulguis, és molt fàcil. Uh-huh. Però clar, per home, què fas? Per home realment és difícil, lo de les plaques que es feia molt abans, ara no es fa, i per home és difícil. Llavors, jo sempre dic, bueno, doncs si el que has de fer és diners, acompanya-ho doncs, del clauer, per exemple, de la casa partida, estan fundant un hogar. Clar. Per tant, vull dir, aquesta llar li pots posar a darrere una frase maca, està regalant un sentiment amb un clauer que es quedaran una part cada un que encaixaran. Clar. I això és maco, i això es pot acompanyar doncs, d'un sobre de diners, o hi ha gent que ha comprat doncs, un mar de fotos maco.
Ah, això t'anava a dir, això estava pensant.
I llavors a dintre del mar doncs, posen aquells diners que acompanyen el regal, o que és el
una
regal principal,
tot, no?
O una caixeta, exacte.
Es pot gravar...
Exacte, sí, i en conjunts...
Llavors posar el taló allà amb un mar.
Bueno, pues, ho hem fet alguna vegada, eh? O sigui, s'ha fet embolicar un taló o embolicar uns diners, inclús dintre d'un globo, i a dintre d'un globo un paquet de regal amb les aliances.
Això sí que és molt divertit. Quan regalàvem... O sigui,
amb les aliances i així, i això dintre d'un globo que han de punxar, que ve superben presentat.
La presentació, perquè imagina't portar un globo al restaurant i diuen, té... per tu, i l'has de petar.
Clar.
I quan peta tothom, la mirada és cap a la taula.
Clar, estàs, clar, i tant. O sigui, i tant.
I allà surt l'estuig amb la joia o el que li vols regalar.
Que maco. Coses es fan. O sigui que sempre hi ha detalls. És pensar una mica en qui ho ha de rebre. Moltes vegades se'ns venen àvies i perquè se'ls casa el net volen la safata. I dius, no,
clar.
No, això ja no, perquè la safata és donar-los feina. Les safates no poden anar vernissades, tenen que ser plata normal sense tractar. Llavors, tu digues sí que l'han de netejar, sobretot aquí a Barcelona, doncs un cop al mes o mes i mig. Diran,
que no.
No, la guardaran
no
en un calaix i no se'n recordaran de l'àvia. O se'n recordaran que la veixin negra com el carbó. I dius, no. Clar. O sigui, hem de ser pràctics. Anem a allò que realment... Vull dir, es fa molt el joc de rellotges, per exemple, el mateix també. Model de rellotge per ell i per ella.
I els bessons, em sembla que es diuen per home.
Els botons de puny per home, l'agulla de corbata... Es porten poc, però realment... a veure... És un fondo de joier que has de tenir, perquè moltes vegades es troben que s'han de posar un traje i una corbata. Pues si no en tenen, no en tenen. Bueno, pues això és un regal maco. Un clauer maco també. Uh-huh. Ja dic, normalment coses d'aquestes. Per senyora, el que vulguis.
I això que dèiem, no?
Ho acceptem tot i estem encantades, no?
I tant, em regalin el que vulgui. I això que dèiem, personalitzat i pensar molt amb els nuvis o amb la persona.
Exacte, l'important és pensar en ells. I si li fas un gravadet o així, això amb les maco. Inicials creuades, després també, si us anticipeu temps, doncs podeu dir, vale, nosaltres us regalem les aliances del casament. Això, clar. Que el grup d'amics regali les aliances també és molt maco. Ells que les escolleixin, prenem la mida, se'ls hi fan el que ells volen i els amics són els que rasquen la butxaca.
I tant, això. Ja podem estalviar, els amics.
Exacte.
D'altra banda, abans de marxar, com va la vitrina solidària?
Molt bé, sí, la vitrina solidària va molt bé. A veure, el que sí que tenim que avisar, però nosaltres també recollim les càpsules de Nespresso per anar a portar als puestos que les elaboren, diguem, no? Evidentment, brutes. No cal que ens es portin netes. Hi ha alguna senyora que ens es porta netes. No cal, perquè són dues persones més que estan ocupades fent feina. O sigui, un les obre, l'altre les buida, l'altre les neteja. Vull dir que és més gent que està ocupada, que és el que ens interessa. Gent que no estigui al carrer, sinó que estigui ocupada. Doncs ara fem vacances, no recollim fins al setembre.
D'acord,
això s'ha d'avisar.
Perquè si no fa una olor a la botiga...
Perquè són càpsules que es floreixen. Llavors un mes i pico tancat...
D'acord. No. Per tant, ja, si volem portar alguna cosa, ens esperem al setembre.
Podeu venir a comprar, que continuem quedant això coses, sí, això no, sí. Ara la veritat no és l'època que està més plena, però bueno, hi han coses a la vitrina solidària, i però no recollim càpsules.
Molt bé, perfecte. Bueno, doncs recordem que esteu a les Galeries Sarrià, Major de Sarrià, número 108. Joaquim, em sembla que volies dir alguna cosa.
No.
Sobretot la previsió de regals, fem previsió.
Fem previsió, jo ja m'ho he apuntat tot perfectament, per la boda que tinc l'any que ve. Doncs Joaquim Marsans i Rosa Marta Maluquer de la joieria Marsans Maluquer, moltíssimes gràcies.
Gràcies
per acompanyar-nos un dimecres més. Us esperem dimecres que ve. Últim dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu. Adéu, bon dia.
Estàs escoltant El Primer Cafè de Ràdio Estel. Cada dia a les 6 del matí et despertem amb el millor jazz. L'Albada, l'espai de Ràdio Estel pensat perquè comencis el dia a ritme dels millors compositors i intèrprets de jazz de tots els temps. Cada dia a partir de les 6 del matí, l'Albada, matins de jazz a Ràdio Estel. Dansa, circ, música, teatre. Del 14 al 27 de juliol, Festival del Tebre Dansa. 200 artistes de 50 països. Cada nit un gran espectacle gratuït. Festival del Tebre Dansa. 10 anys creant i innovant. Segueix-nos a Facebook, Twitter i deltebredansa.cat amb la col·laboració de Ràdio Estel.
Claralago, justo la persona en la que estaba pensando.
Pues no pienses mucho que tengo prisa.
Uy, ¿y eso por qué?
Porque han empezado las rebajas en Moda Baño en El Corte Inglés y tienen unos descuentos y unos precios que no me quiero perder.
Bany per dona 12 euros y fins al 40% en bany home y jove ell.
Ah, pues yo te acompaño y también me compro algo, que luego me dicen que siempre llevo el mismo bañador.
Las rebajas del Corte Inglés, las que más ens agraden.
Radio Estel.
El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand
up. Aquesta setmana us preguntem si creieu que els poders públics han reconegut prou les víctimes del franquisme. Per tenir més informació sobre el tema, parlem avui amb Manel Perona, president de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, que treballa per recuperar la veritat sobre el franquisme i les seves conseqüències sobre la societat. Bon dia, Manel.
Hola, bon dia.
Manel, quina és la vostra principal tasca?
Bé, en aquest moment la nostra tasca principal és la recerca de desapareguts, mitjançant la tramitació de totes aquelles peticions que ens arriben de les famílies i en coordinació amb diferents organismes, tant nacionals a nivell de Catalunya com internacionals a nivell de Nacions Unides. És a dir, a nivell de Catalunya participem amb, mitjançant convenis a la Generalitat, a la Direcció General de Memòria i Pau, per fer aquesta recerca i també treballar en el que seria la recuperació de restes mitjançant l'obertura de fosses. I a nivell d'organismes internacionals, posant en coneixement del grup de treball de desaparicions forçades, aquelles desaparicions que entren dintre del que ells tenen estipulat per poder investigar.
Manel, et fem també extensible la pregunta que llancem aquesta setmana als nostres oients. Tu creus que l'Estat espanyol i les institucions han sabut reconèixer prou bé les víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura franquista?
Jo crec que no. Crec que el que sí que s'ha fet en tot moment és donar moltíssima publicitat amb una sèrie de qüestions que s'han portat a terme, però que realment no s'ha fet ni centrat en el fons de la qüestió, que és realment la dignificació i la recuperació de la memòria de totes aquestes persones que van patir la repressió franquista i o van desaparèixer durant la Guerra Civil.
En quins casos esteu treballant actualment, Manel?
Mira, en aquest moment estem treballant en diversos casos, sobretot amb Nacions Unides, que també ens ha convocat per al proper 15 de setembre per poder fer una sèrie d'aportacions sobre alguns casos que no podré dir els noms perquè les famílies normalment i en aquest moment no volen que es faci publicar els seus noms, però són casos molt, molt emblemàtics de gent doncs, bueno, que algun dia van sortir de casa i per diverses raons van desaparèixer, que ja s'han posat en coneixement de Nacions Unides. Nacions Unides ha fet tràmits davant del govern de l'Estat espanyol i el govern de l'Estat espanyol no està facilitant les coses gens ni mica per poder localitzar-los.
Així doncs, Manel, treballeu directament amb víctimes o familiars de les víctimes, eh?
Exacte, sí, sí. Penseu que l'associació som una associació de famílies de desapareguts. Per tant, ni tenim cap tipus de caire polític ni cap tipus d'altre caire. Vull dir, és senzillament les famílies, la dignificació, la recerca d'aquestes persones i poder restituir totes aquelles restes que puguem, que malauradament no són moltes, a les famílies perquè puguin estar tranquils.
I Manel, ja per acabar, ens podries explicar algun cas que hagueu gestionat des de l'associació i que t'hagi resultat especialment impactant?
mira, es el caso de una persona que había estado militar y después va a estar interventor general a Ceuta durante la Guerra Civil, que sencillamente va a desaparecer, va a detenir, va a desaparecer, va a afusellar, y después a la familia le van a pasar a los costos incluso de la pensión de manutención durante el tiempo que estaba la persona. En aquest cas va ser molt, molt, molt emblemàtic, perquè aquesta persona havia denunciat en moltíssimes ocasions el que era, per dir-ho d'alguna forma, el mal fer de les administracions d'aquella època, la corrupció de l'època en Àfrica, i va ser bàsicament una revenja contra una persona que senzillament era fidel als seus principis i a la seva feina. Va ser un cas, ja dic, molt, molt dolorós, perquè a la família es va quedar, evidentment, en un estat molt... molt mal fet, molt mal creixo, per dir-ho d'alguna forma, i a sobre els van demanar que paguessin la manutenció, algo increïble. I com aquest cas s'han donat moltíssims.
Mm-hmm. Manel Perona, president de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya. Moltíssimes gràcies, molt interessant, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
I per acabar, us acomiadem recordant-vos que aquesta setmana podeu seguir votant a través del nostre web, radioestel.cat, si creieu que els poders públics han reconegut prou les víctimes del franquisme.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Per exemple, tens frigorífic LG Combino Frost amb qualificació energètica A+, de color blanc per 499 euros.
A més, tens un 3x2 amb més de 1.500 articles.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor.
Concerts d'estiu a Santa Maria del Mar. El dia 30 de juliol a les 9 del vespre, l'Ateneo Chamber Singers de Filipines interpretarà polifonia clàssica i contemporània, cançons folklòriques de Filipines i habaneres. Venda d'entrades a Ticketmaster, El Corte Inglés i a Santa Maria del Mar. Més informació a concertsabarcelona.com i al 93 317 0290. Club Més Amics, amb Núria Ortín.
I ens queden 4 minuts justos per parlar del Líban, de la mà, com us diem, del Club Més Amics, i de la nostra companya, la Carla Gràcia.
Viatjant pel món amb Bàrbara Virgil.
És possible que quan sentim a parlar del Líban associem de seguida el nom a un territori estigmatitzat per les guerres i la confusió. Potser hem deixat de sentir, o més possiblement mai no hem sentit a parlar, del que a tants habitants del nostre planeta els aboca el Líban. Terra de cultura mil·lenària, de natura exultant, terra de menges delicioses, de grans poetes com Khalil Gibran, de músics emblemàtics com Fairuz o Marcel Khalif. Per als cristians d'Orient, i especialment per als cristians àrabs, el Líban és una segona pàtria. Per als armeris, pels grecs, per als cristians sirians i palestins, tots ells senten el Líban com el lloc cristià per excel·lència, una segona pàtria d'acollida, de refugi en temps difícils. Tothom estima el Líban. El Líban sempre ha atret molts turistes dels països del Pròxim Orient i és potser el mateix que atrau el turisme occidental, un lloc amb una confluència cultural rica i apassionant, on et trobes com a casa per l'hospitalitat pròpia de la gent de la terra mediterrània. Nosaltres ens sentim lligats a aquest poble de mar i muntanya per la seva història bíblica o per les seves tradicions cristianes antigues o perquè aquí també som un país d'acollida. El fet és que visita el Líban en torna enamorat. És un país petit, però amb alguns dels llocs a conèixer més importants de la història. És allà on s'ubiquen Biblos, Tir, Baalbek, Anjar o la cristiana Vall Santa, Kadish Valley, tots ells patrimoni de la humanitat. També Beirut, capital del Líban, amb el port marítim més important del Mediterrani Oriental, es posiciona entre les ciutats més interessants per als turistes arribats de lluny. Així com el viatger cerca els fets més transcendentals en les seves anades i tornades, el Líban hauria de cercar contemplar ara que encara es pot, el seu tresor únic, desitjat ja des del tercer mil·lenni abans de Crist per egipcis, assiris, babilonis, grecs, romans i resta de pobles. Tresor esmentat repetidament. Es tracta dels últims cedres mil·lenaris. En el bosc de Baix Rer, alguns dels 400 arbres s'alcen fins a arribar als 35 metres i els troncs fan un gruix de 14 metres. Al bosc, per on es pot passejar, s'hi pot construir una capella que pertany a la comunitat cristiana maronita l'any 1843, que es converteix cada 6 d'agost en centre de peregrinació per als cristians en la festa del Senyor, Eid al-Rab. Els cedres del Líban, alguns d'ells amb una edat superior als 1.500 anys, els mateixos que van inspirar el salmista a dir «Els justos creixeran com les palmeres, es faran grans com els cedres del Líban, plantats a la casa del Senyor, creixeran els atris del nostre Déu». No us agradaria visitar el Líban i sentir les emocions que desperta una terra petita però meravellosa?
Doncs amb aquestes paraules de la Carla Gràcia ho deixem. Que passeu molt bon dia. Tornem demà uns minuts abans de les 8 del matí.